Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
No sé si us heu preguntat mai d'on surt la inspiració, si podem parlar d'una revelació. A veure, com és que hi ha creacions musicals que assoleixin nivells de profunditat que transcendeixen el temps, que arriben més enllà dels paràmetres estètics de l'època en què van ser escrites? Un exemple, la dansa hongaresa número 5 de Brahms. Quin és l'origen de la força expressiva i la naturalesa de la inspiració que va viure Brahms, per exemple, en compondre aquest tema? Això s'ho preguntava el violinista i periodista Arthur M. Appel entre els anys 1890 i 1918 a Berlín, i per això va entrevistar-se amb algun dels compositors més importants de la història: Brahms, Puccini, Strauss, Bruch, Grieg. Us imagineu quin luxe parlar amb aquests cracs? Si us interessés saber què li van respondre, s'acaba de publicar a través de Fragment Editorial Música i Inspiració, i ho prologa el musicòleg Josep Maria Gregori. Josep Maria Gregori, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Aquí aplaudim al final d'un concert el compositor, l'intèrpret, l'obra. Una pregunta que es fa vostè a l'arrencada del llibre.
Sí, certament, jo és una pregunta que em faig a partir d'un apunt que cita a Xavier Meloni, en el seu llibre El desig essencial, que és molt bonic perquè parla d'una experiència que va viure un buscador alemany que es deia Eugen Herrigel, que va estar en contacte amb un mestre zen per poder aprendre el tir amb l'arc, no? I això ho explica ell molt ben explicat, jo ho resumeixo en un moment, i és que en el moment, diguéssim, en què el deixeble va deixar, diguéssim, de renunciar, quan va renunciar a encertar el blanc, llavors va fer Diana des d'un estat molt, molt lliure, molt deslliurat, no? I en aquell moment el mestre va fer una reverència davant seu i ell d'una manera espontània li va donar les gràcies, no? Llavors va ser quan el mestre li va dir: encara et queden escletxes d'ego que et fan pensar que m'inclino davant teu, m'he inclinat davant la força del xi que ha sortit de tu, no? Aquesta seria un bon exemple d'aquesta energia que flueix a través de la inspiració de les grans obres d'art.
El compositor Jonathan Harvey la batejava com un element misteriós, la inspiració, com una causa oculta. Deia, de fet, que era la influència més fonamental i misteriosa d'una obra. Per què aquest misteri?
Bueno, perquè és un element que no es pot mesurar, diguéssim, en paràmetres racionals ni en paràmetres convencionals. És un element, és una influència extraordinària que flueix no se sap d'on i que impregna el discurs compositiu, el discurs artístic, impregna, en fi, tot el que és la creació humana. No parlem només de música, de qualsevol acte creatiu, o inclús pot ser la vida de cada dia d'una persona, això és igual, eh? Vull dir que és una presència d'una transcendència que de cop i volta que es fa immanent i que es fa present en l'acte creador, sigui el que sigui.
Per tant, és difícil saber on neix la inspiració.
Bueno, en principi, les fonts que, si busquem dins de les tradicions espirituals de la humanitat, trobarem, doncs, que, o si analitzem la mateixa etimologia de la paraula, ens pot portar a diverses excepcions, no? I la tercera d'elles, o la segona i la tercera d'elles, ens parlen d'aquesta influència que ve d'un element subtil, d'una presència, d'una força, diguéssim, transcendent, divina, que és la que tots els diccionaris coincideixen que és la mateixa que ha inspirat les escriptures de la humanitat.
La fe hi juga un paper a l'hora de trobar la inspiració en aquest llibre. Diu Brahms en aquestes pàgines que tota veritable inspiració és causada per Déu, i aquesta espurna divina és l'única manera com se'ns pot revelar a través del que avui dia els psicòlegs en diuen el subconscient. La inspiració és, doncs, una revelació suprema de Jesús.
Això és tal com ell ho visqué en el seu moment. Pensa que Brahms era una persona que coneixia molt i estudiava molt les escriptures de la tradició cristiana i citava els passatges evangèlics de memòria. Igual que coneixia perfectament, doncs, les grans obres de la mitologia grega, que citava, doncs, passatges de l'Odisseu, de l'Ilíada, o que llegia els grans poetes inspirats anglesos, no? Tennyson, Milton, etc. No?
I tots aquests cracs, per dir-ho així, sí. Puccini, Strauss, Grieg, Bruch, què tenen en comú pel que fa a on trobar la inspiració?
Bé, quan llegim el llibre, ens adonem de que hi ha un comú denominador i és aquesta força, diguéssim, aquesta influència misteriosa que ve d'una transcendència que és superior a la humana, per entendre's, no? Ells l'anomenen divina, i li posen nom i cognom, per entendre's, no? Mm-hmm. Però hi ha aquest comú denominador, no?, de reconèixer que hi ha una energia d'una font superior, per dir-ho així, que els guia i que els condueix en la seva creació artística.
Inspirar també vol dir agafar aire, omplir els pulmons d'una onada d'oxigen, d'una onada de vida. Inspirar-se en el sentit que desgraneu vosaltres també és això, absorbir energia, no, Josep Maria?
Home, evidentment, avui en dia, i gràcies a les tècniques de meditació que ens han arribat de l'Orient des del segle XIX i que coneixíem a Occident antigament, o passa que es van perdre, doncs sabem que com diu Xavier Meloni molt bé, l'aire porta en ell un altre aire, un aire més subtil, no? I fa referència precisament a això, a aquesta presència, diguéssim, invisible i també indiscible, perquè no es pot definir, costa molt de definir.
Què devia passar per la ment de l'autor quan va compondre aquesta melodia? Amb el violoncel de Hauser, Nessun Dorma de Puccini, el Turandot. És que s'obren les paraules, Josep Maria. És la força de la inspiració. Per cert, qui era Arthur M. Abel que va poder parlar amb aquests cracs? Podem dir que és un clàssic de la musicografia?
No ho és, no. Ell era corresponsal del Musical Courier de Nova York, a Europa, entre els anys 1890 i 1918, no? A part d'això, era violinista, i això li va obrir les portes a parlar amb Strauss, amb Puccini, amb Brahms, amb Bruch, Grieg, etc. No? I el motiu de les seves converses estava centrat precisament en això, en el tema de la inspiració. Per això és un llibre tan interessant i tan útil, i jo trobo que és un llibre que farà les delícies de molts melòmans, no només de musicògrafs, estudiosos de la música, sinó de molts afeccionats a la música que estiguin interessats en aprofundir en les intimitats, perquè de fet aquest llibre només no parla de res més que d'intimitats, és a dir, de la vivència personal d'aquests compositors. I en el cas de Brahms, fixi's que Brahms li posa com a condició no publicar el llibre fins a 50 anys després de la seva mort. Imagini's vostè, no?
Josep Maria, es pot entrenar la inspiració?
És una pregunta molt difícil. No sé què respondre.
No passa res. No, algú, jo vull estar inspirat. Què puc fer?
Home, el primer... Mira, Brahms, si els que tinguin el llibre o que el vulguin buscar, Brahms dona tot el procés de la seva experiència a les pàgines 54 i 55. Diu que, primer que tot, abans de compondre, s'hi posa a pensar, és a dir, fa com una meditació, és a dir, com una invocació o com una pregària per tal de rebre aquesta inspiració. L'objectiu quin és? Crear, compondre alguna cosa que estimuli la humanitat. És a dir, és un acte de generositat del creador, diguéssim, que es posa a disposició de rebre aquesta informació per tal de poder-la fer extensiva al reste de la humanitat, no?
Ens ho diu Josep Maria Gregori, que és catedràtic de musicologia a la Universitat Autònoma, que juntament amb Oriol Pérez i Treviño ens introdueixen en aquest llibre Música i inspiració, recentment publicat per Fragment Editorial. Són converses amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch, Grieg, viscudes per Arthur M. Abel entre els anys 1890 i 1918 a Berlín. Llegiu-lo, que potser hi trobareu una drecera que us acosti això tan misteriós que és la inspiració, no? I, per cert, abans d'acomiadar-nos, què és la vida per Josep Maria Gregori?
Què és la vida?
Sí, aquí anem de pregunta en pregunta, el més difícil encara.
La vida és com un fil molt prim que, a través de la presència, de la inspiració, ens va connectant des de la nostra horitzontalitat, des de la nostra cronologia, per entendre'ns, diacrònica, ens va connectant, ens va permetent tenir petites experiències, petites influències, petits testimonis, esdevenir petits testimonis d'aquestes influències com les que estan parlant ara, no? D'alguna manera és això, és un repte en aquest sentit.
Doncs Josep Maria Gregori, moltíssimes gràcies pel seu temps i que tinguem bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.